Són les 11. El 18 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un terç dels docents estan disposats a deixar la professió. Aquest era el titular d'una enquesta del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC. Avui parlarem amb alguns professors que ja han fet el pas. S'han cremat després d'anys de docència i han plegat. És evident que també hi ha mestres contents d'entrar cada dia a classe i que continuen motivats. Però què es podria fer perquè hi hagi més persones gaudint d'una professió tan important per a qualsevol societat? El Barça farà 125 anys, concretament a finals de mes, i ja fa dies que se celebra. Un dels moments culminants de l'efemèride arribarà amb l'elecció d'un himne, d'un nou clam que celebri aquesta llarga vida del club. I tot plegat ho supervisa David Carabent. D'aquí una mica conversarem amb el músic de Mishima. I com que és dilluns i aprofitant que ens visita Toni Padilla, rematarem la jugada parlant d'art i el Futbol Club Barcelona. I no ens referim a gols i jugades boniques, no. Artistes sense dorsal com Alberti, Dalí o Subirachs. I ja tinc, com sempre, assegut aquí a la meva esquerra un oient que no us puc dir qui és. És l'oient misteriós del que estic convençut i des que de tot el que hem parlat i del que acabarem parlant, segurament ell en trobaria alguna revista, per exemple, que completaria o complementaria molt bé tot això que estem explicant. Després hi conversarem. No puc dir qui és fins al final de l'informatiu. Ens vam marcar aquesta norma i la respectem. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, compactem els principals titulars de la jornada en 5 minuts gràcies al nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El govern de les Illes Balears farà estudis dentals als migrants per saber si són menors.
Era una exigència de Vox que el PP ha acceptat perquè li aprovi els pressupostos del 2025. Des de la formació d'ultradreta, la portaveu Manuela Canyades diu que els estudis socis actuals tenen un marge d'error de 5 anys.
Una de las exigencias que hacemos es de un estudio dental, que es más preciso. Tal vez es más caro. Puede costar 700 euros por mena. Pero bueno, 700 euros para que sea inmediato, ya sale mucho más económico.
El govern espanyol ha reaccionat recordant als dos partits que aquesta prova no és una competència autonòmica i que depèn exclusivament del Ministeri Fiscal. Ho ha explicat al Catalunya Nit Alfonso Rodríguez Badal, delegat del govern espanyol a les Balears.
En primer momento es que en modo alguno es una competencia de carácter autonómica esa decisión. Pero es que en cualquiera de los casos, si en ese proceso de determinación de la edad del menor, si hay una duda razonable, tiene que ser que Policía Nacional o las entidades responsable de la acogida soliciten a Fiscalía un decreto de minoría de edad y es Fiscalía quien determinará las pruebas.
Sobre la prova en si, Sara Collantes, especialista en polítiques d'infància i immigració d'UNICEF Espanya, ha dit també al Catalunya Nit que no hi ha cap prova que pugui determinar exactament l'edat d'una persona.
No hay en este momento, en el estado actual de la ciencia, ningún método capaz de establecer con exactitud la edad que tiene una persona. No existe. Y desde el Comité de Derechos del Niño, desde UNICEF, recomendamos una valoración mucho más holística de la madurez física y psicológica por expertos, donde intervengan intérpretes y que puedan apelar, ¿no?, ante tribunales.
Primera destitució d'un membre del govern valencià arran de la gestió de la Dana.
Carlos Mazón ha decidit cessar la titular de Turisme, Núria Montes, una consellera que ja estava al punt de mira per acusacions de falta d'empatia amb les víctimes de la Dana. En paral·lel, els socialistes valencians han obert la porta a la moció de censura contra Mazón proposada avui per Compromís, tot i que continuen prioritzant la seva proposta d'investir amb el PP un nou president de perfil tècnic que convoqui eleccions l'any que ve. Sentim el cap de files de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, i la líder del PSPB, la ministra Diana Morán.
També hi ha diputats del Partit Popular que són molt crítics en l'actuació del propi president Mazón. Nosaltres diem que posem els nostres 15 diputats a favor de presentar una moció de censura.
El problema de partida, el pecado original, és esa coalició, esa majoria PP-Vox, que con una moció de censura no resolveríamos ni romperíamos.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa la seva presència aquest cap de setmana en un acte de promoció de l'oli d'oliva de Jaén.
Illa ha dit aquest vespre que ell no vol enfrontar territoris.
Jo no vaig anar a promocionar l'oli de Jaén. Jo vaig atendre una invitació institucional de la Diputació de Jaén. Vaig parlar i segueixo parlant de l'oli d'oliva català, que tothom sap que és un magnífic oli d'oliva, i jo abonar-me a la confrontació entre territoris no ho faré. Sé el que vaig anar a fer i tracto la gent aquí com m'agrada que tractin a les empreses catalanes i els catalans quan anem a fora d'aquí.
Recordem que durant el dia els productors d'oli catalans han dit que se senten menystinguts.
Rússia promet una resposta apropiada i palpable al permís donat pels Estats Units a Ucraïna perquè utilitzi els seus míssils de llarg abast per atacar objectius militars dins de la Federació Russa.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa l'administració Biden de provocar una escalada en la guerra. Des de Rio de Janeiro, on se celebra la cimera del G20, el president nord-americà Joe Biden s'ha limitat a dir que defensa la integritat territorial d'Ucraïna.
Els Estats Units donen ple suport a la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna, i tothom al voltant d'aquesta taula ho hauria de fer també. Per cert, que la invasió d'Ucraïna per part de la Rússia de Putin ha portat un rècord històric al preu dels aliments.
A Brussel·les, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea s'han reunit després de conèixer el permís de Washington a Kiev, però els 27 no han pres noves decisions sobre ampliar l'ús de les armes europees per part d'Ucraïna. Això depèn de cada estat.
El judici contra Dominic Pellicó i 50 altres acusats d'haver violat la seva dona Giselle després d'haver-la sedat arriba a la recta final.
Avui els últims interrogatoris han estat els seus fills. La filla, Caroline, convençuda d'haver estat violada pel pare, també sota els efectes de sedants, lamenta que no en té cap prova i que per això és, ha dit, la gran oblidada del judici. Pel que fa als seus fills, Florian i David consideren que el judici és molt important, tot i que creuen que potser no arribaran a saber mai quants membres de la família van ser agredits pel seu pare.
I ara cap a Sabadell, que estrenarà el 2026 un gran centre cultural enmig de la ciutat a l'edifici modernista de la Casa Grau. És un projecte que impulsen l'Ajuntament i la Fundació Banc Sabadell. Marta Vallès.
Ha de ser un gran centre dinamitzador de la cultura a la ciutat, que plegui art, pensament, creació, història i que estigui molt viu. Així ho veu el president del Banc Sabadell i de la Fundació, Josep Oliu.
El que volem és aquelles coses que tenim de patrimoni cultural del banc a Sabadell, o allà on sigui, posar-los amb un valor que dinamitzi l'activitat. El que nosaltres volem és que hi hagi centre d'interrelació humana.
L'emblemàtic edifici modernista de la Casa del Grau, propietat de l'Ajuntament, acollirà el Sabadell Centre de Cultura. L'objectiu és facilitar l'accés de tothom a la formació cultural, com deia l'alcaldessa Marta Ferrés.
L'identitat d'una ciutat també la fan els seus ciutadans. I és molt i molt important com es formen aquests ciutadans. La família, la feina, els amics, però també hi ha tota una part intangible que la forma llegir llibres, que la forma exposicions, que la forma veure art. Crec que ens toca a les ciutats també donar oportunitats a la nostra ciutadania de pensar plegats i de formar ciutadans lliures.
Els impulsors confien que el centre, que també té el suport del govern i la Diputació de Barcelona, pugui obrir les portes el 2026.
I aquesta és la sintonia esportiva. Això vol dir que donem entrada a David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
Me n'estic adonant d'una regla, diria, no escrita, que quan no hi ha partits de Lliga, actualitzem d'entrada la situació a les infermeries dels clubs. Vol
sí.
dir que han passat per les seleccions. Com ho tenim aquesta vegada?
Es parla sovint del virus FIFA i com menys s'afecti, millor, no? Doncs al Barça en tenim una mica una de freda i una de calenta. Per exemple, De Jong avui ha tornat a Barcelona i es perdrà així el segon partit de la selecció dels Països Baixos en aquesta aturada pels partits de seleccions. I és que el seleccionador neerlandès, que Ronald Koeman, ha alliberat el migcampista del Barça per donar-li descans i evitar que el seu turmell dret empitjori. Recordem que després de reaparèixer dissabte passat amb la seva selecció contra Hongria, De Jong va notar molèsties al turmell, d'aquí que consensuadament Koeman amb el Barça li hagin donat descans. Era un retorn esperat abans d'hora de De Jong al Barça. La bona notícia també és la de Christensen, que s'ha sotmès recentment a una petita intervenció quirúrgica al peu esquerre per tractar la lesió que té el tendó d'Aquiles. És una informació que ha desvelat la televisió danesa via Play, i un cop intervingut, Christensen ha assegurat ara que no té molèsties a la zona afectada per primera vegada, atenció, en els últims 2 anys. Per tant, Christensen, que ha fet un pas endavant en la seva recuperació. I pel que fa al Girona, un nom propi, el del migcampista Ángel Herrera, que es va lesionar la setmana passada jugant amb Venezuela a la seva selecció, a partit de classificació per al Mundial contra el Brasil, i s'estarà al voltant d'un mes sense jugar. I és que les proves mèdiques a què s'ha sotmès un cop tornat a Girona han determinat que té una lesió muscular al soli de la cama dreta.
Molt bé, doncs parlem ara sí d'aquests partits de seleccions. Aquest vespre n'hem tingut una amb protagonisme català, a la Lliga de les Nacions.
Sí, perquè 3 futbolistes de casa nostra han jugat d'inici amb la selecció espanyola. Són Pau Cubarsí i Marc Casado del Barça, a més d'Òscar Minguesa, el defensa del Celta, que a més ha debutat amb la selecció espanyola absoluta. Ells han contribuït a la victòria per 3-2 contra Suïssa a Tenerife, en partit de la Lliga de les Nacions, un duel intranscendent perquè la selecció espanyola ja estava classificada pels quarts com a primera de grup abans de jugar. També ha jugat com a titular el futbolista del Barça, Pedri, que ha fallat un penal al minut 32, protagonista a casa seva, a Tenerife, i el jugador del Girona, Brian Hill, que ha estat suplent d'inici, però que ha marcat el gol del 2-1 provisional. Dani Olmo, David Raya i Marco Corella, els altres 3 catalans, s'han quedat a la banqueta sense jugar avui.
Molt bé, i avui també dia de reaccions als incidents en l'Europa Sant Andreu, el derbi barceloní de la segona federació que es va jugar ahir fins que es va haver d'aturar.
Hem tingut més reaccions, aquell incident amb la tanca que va cedir i que va obligar a suspendre el partit. El president de l'Europa, Héctor Ibar, ha explicat aquest matí al programa El Matí de Catalunya Ràdio que l'any 2020, de fet, ja hi va haver problemes amb la tanca que va cedir ahir quan se celebrava el 5è gol del Sant Andreu. I va desvelat que aleshores l'Ajuntament barceloní va optar per reparar aquesta tanca en lloc de substituir-la totalment.
No s'ha substituït la tanca, hauria de venir i l'haurien inspeccionar i haurien revisar que amb la intervenció feta pels equips de manteniment del club la valla que havia quedat en condicions.
L'estadi del Nou Cerdanya és de titularitat municipal, d'aquí que hi intervingui l'Ajuntament. El partit es va suspendre amb 3-5 als primers minuts de la segona meitat, i avui un equip de tècnics ha inspeccionat ja la tanca i un cop feta la inspecció s'elaborarà aleshores un informe tècnic per determinar quines reformes caldrà fer a aquesta zona malmesa.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Se'ns ha omplert l'estudi de professors, és a dir, d'exprofessors. De seguida expliquem per què, després d'una pausa molt ràpida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Catalunya nit.
Un minut i arribarem a 11:45 de la nit. Fa pocs dies ens sorprenia un titular d'un estudi que havia fet el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, que la conclusió principal era que un terç dels docents es plantejava deixar la professió. Ens va cridar l'atenció i per això avui volem parlar-ne amb docents, amb mestres i professors que ja s'ho van plantejar i que ho van acabar deixant. Som conscients que hi ha molts mestres i professors que continuen motivats, que continuen anant contents a l'aula, però volem saber també què és el que fa que tres persones ho acabin deixant. Tinc aquí al meu costat a la Laura, que va ser mestra més de 20 anys, era funcionària i ara treballa en el sector de la prevenció de riscos. Bona nit, Laura.
Correcte.
L'Olga López, que es va dedicar a la docència a prop de 30 anys i que ara té un centre de logopèdia i psicologia. Bona nit, Olga.
Molt bona nit.
I finalment l'Àlex Latosa, que és psicòleg i logopeda, que va obrir el seu propi centre fa 6 anys després de 22 dedicant-se al món de la docència, fent de professor i també de director d'un institut. Bona nit.
Bona nit.
Bé, una pregunta pels tres, que ja podem anar per ordre com vulguem. Si voleu, comencem per aquí, Laura. Per què vau decidir plegar?
Jo, en el meu cas, no vaig decidir. Va ser forçat. Vaig agafar un burnout molt gran, molt gran. Em vaig cremar moltíssim. I un agost vaig començar a plorar. No podia parar. Vaig anar al metge corrents, perquè ja feia anys que el metge m'anava avisant, m'anava dient, Laura, no estàs bé. Anava per una baixa de 2 dies, dient-li, escolta, és que no puc més, tinc el coll molt tocat. Dona'm 2 dies, que necessito descansar, i em donava 15, no? I jo, metge, que no, doctor, que no necessito tant. I realment va arribar, ja et dic, a l'agost em vaig trencar. No vaig poder. De fet, em van diagnosticar síndrome d'estrès posttraumàtic, perquè el curs anterior havia sigut molt dur, i em va acabar de rematar. Vaig estar en tractament psiquiàtric, psicològic, he estat els 2 anys i llarg que he trigat a anar passant els ICAMs, m'han denegat la incapacitat i no m'ha quedat un altre remei que reinventar-me.
Tu tens clar què et va cremar?
És un conjunt de situacions. És un conjunt. La més greu per mi és com està avui en dia el companyerisme entre els mestres. Penso que sense això tota la resta és molt difícil de sobreportar. Hi ha moltes coses que s'han anat complicant, hi ha moltes situacions que després parlarem més a fons, però un cop falla el suport entre iguals, els que hem de lluitar, els que hem de remar tots junts cap al mateix costat, un cop falla això, per mi va acabar de caure.
Què vas trobar a faltar dels teus companys?
Doncs, ganes de treballar moltes vegades, o més del que sigui fora de l'aula. És un conjunt de gent, això. No, una escola no pots tancar-te a la teva classe i fer molt bé l'aula, eh? I fer molt bé les classes, fer molt bé la feina, però hi ha tota una sèrie de coses que s'han de fer conjuntes i això moltes vegades costa. I en les escoles ara mateix, amb el tema del decret de plantilles, amb diversos temes que han anat complicant la situació, hi ha molts grupets, hi ha molts grups que van cadascun al seu aire.
Mm-hmm. Àlex Latosa, professor i director. Per què vas plegar?
Bé, en el meu cas, doncs, va ser triat. És a dir, si vaig tenir la sort, doncs, que veia, doncs, que la situació era una sensació de frustració constant, la sensació de dia a dia apagar focs i aquells objectius que et plantejaves al projecte de direcció, aquelles ganes de treballar, doncs, per poder assolir els objectius havies de dedicar 50-60 hores setmanals i fins i tot el detonant, doncs, van ser els meus fills, no?, que em van preguntar, papa, quan deixaràs de ser director? I en aquests moments em vaig començar a replantejar la situació professional i a buscar, doncs, una sortida, no? I és, com deia, aquesta sensació de no arribar. El primer any a la direcció recordo que vam començar un 1 de juliol amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i als 15 dies la primera notícia és que de 2 administratives que teníem ens retiraven una. I la resposta del departament, doncs, era, bueno, aquestes 35 hores les haureu de repartir entre l'equip directiu. I això és va ser una situació de no parar, de no parar, de no parar, i va arribar un moment que tenies aquella sensació, doncs, de frustració, de veure què és el que es necessita i veure que no hi arribes.
Director, de vegades, suposo que t'hi has de presentar, o sigui que tu ho veies amb energia i amb ganes, com dius. Et vas plantejar, abans de plegar del tot del món de la docència, tornar a ser només professor? Només entre moltes cometes, hi poso.
En aquell moment no, perquè com deia la nostra companya, doncs era el moment de reinventar-se, no? De buscar una situació relacionada amb l'educació també, perquè és veritat que hi ha una passió i una vocació darrere, però tenia moltes ganes de veure-ho des de l'altra banda. I ara fa 6 anys doncs, que ho estic veient des de l'altra banda també, també com a pare de 3 fills, és a dir, que això també no es perd la perspectiva, però en cap moment no em vaig plantejar de tornar. Sí que tenia el compromís d'acabar el projecte de direcció, i tenia un compromís amb la comunitat educativa, amb el professorat, amb el municipi fins i tot, i sí que el repte doncs, d'arribar fins al final del projecte i assolir tots els objectius, sí que volia arribar-hi.
Mm-hmm. Olga López, també exmestra, per què vas plegar tu?
Jo vaig plegar també per un cúmul de circumstàncies. Sobretot, jo venia de la privada i vaig plegar de la privada perquè volia veure una altra manera de funcionar a la pública, i la meva sorpresa va ser que sí que es funciona d'una altra manera, però no de la manera que jo esperava. Per mi, que jo em dedico més a les dificultats d'aprenentatge, i és la meva especialització, doncs jo tenia moltes ganes d'arribar a la pública per atendre tota aquesta diversitat. I la meva sorpresa era que jo era nomenada com a mestra d'audició i llenguatge o bé com a mestra d'educació especial, i quan arribava a l'escola em col·locaven de tutora. Cosa que jo he fet amb molta alegria i amb molta dignitat, eh? Però no era el que... pel qual jo volia arribar a la pública. A mi m'agrada moltíssim l'educació especial i l'atenció a la diversitat, i entenc que es pot fer una escola pública de qualitat, però la burocràcia ens crema el dia a dia, l'accés de papers per sobre de l'accés de carinyo cap als nens i d'atenció a les famílies, fa que moltes de les persones que ens agrada moltíssim la docència, perquè jo haig de dir que a mi no em va cremar ni la docència ni el tracte amb les famílies, sinó que va ser el sistema el que va fer, em va posar una traveta a la meva vida professional. I va arribar un moment que, a més, fa 3 anys la meva vida canvia completament de perspectiva per un tema de salut. Vaig dir, prou, s'ha acabat, i plego i me'n vaig. I vaig capitalitzar els diners de l'atur i vaig muntar un centre de logopèdia i psicologia al meu poble.
Mm-hmm. Aquestes situacions que esteu explicant, de cremar-se o de frustrar-se, qui en té la responsabilitat? És sobretot el departament, és a dir, el govern, d'aleshores, o el que s'estigui fent malament? És dels companys, és de les famílies, de qui és? O és una mica de tothom?
Jo penso que és de tothom. I el problema és que ens passem la pilota els uns als altres. I tots anem defugint de la nostra responsabilitat. Famílies tenen la seva responsabilitat, hi ha estudis que diuen que el 80% de l'èxit educatiu depèn de la família, no hauria de ser així, però és així. Després també doncs, tot el teixit empresarial, institucional, que també doncs, ha de donar el marc perquè puguem tenir cura, el sistema educatiu, evidentment, que jo el que em trobava, per exemple, a la direcció, doncs, era que hi havia alguna dificultat, es volia abordar, i recordo aquestes dues paraules que em feien molt mal, que era cost zero, no sé si ho recordeu, que era aquell moment de tot cost zero, però s'havia de fer igual, i ens anaven carregant de competències, programes, aquí prou bullying, etc, que el professorat feia amb moltes ganes i amb molta il·lusió, però era anar carregant. I jo penso que la responsabilitat és de tota la societat, i ens hem de mentalitzar que anem a una. Abans comentava uno que és el fet de veure el professorat dividit, per exemple, que si tradició, que si innovació, no, som tradició i innovació, anem de la mà, anem tots junts, deixem-nos ja d'històries. I tinc aquesta sensació que la pilota va passant dels uns als altres, i penso que ens hauríem de donar la mà i anar tots junts, tots a una, tota la societat.
Quan es va saber el resultat d'aquest estudi de l'USTEC, l'equip que està ara al capdavant del Departament d'Ensenyament portava molt poc temps, ara en porta una mica més, però encara poc. Tot i així, Esther Niubó, la consellera, va dir això.
Una de les primeres mesures que hem tirat endavant és aquest pla per mirar de fer més fàcils tots aquests tràmits, posar personal de suport a serveis territorials precisament per ajudar a les escoles i als instituts a descongestionar doncs, a tota aquesta feina perquè puguin centrar-se en el que és el lideratge pedagògic que tots doncs, necessitem.
Ja n'heu parlat una mica de la burocràcia. Si vosaltres portéssiu ara al departament, quines mesures prendríeu perquè aquelles persones que éreu que ho van acabar deixant continuessin o haguessin gaudit més d'aquesta feina?
Jo, dient dues, molt ràpid, és la primera, eliminar el decret de plantilles, val? Sobre el paper, quan va sortir...
El decret de plantilles, entre altres coses, dona més poder al director, no?, per fer-se els seus perfils d'equip.
Sí, o sigui, la idea, jo en el seu moment, quan va sortir, el primer moment, vaig pensar, que bona, no?, perquè el que no m'esperava és que molts directors fessin els amiguismes. Això, d'un col·lectiu com el nostre, no m'ho volia creure i no m'ho volia esperar, però ha passat. I ha passat a nivells molt greus. Per tant, el primer per mi seria fora el decret de plantilles i l'altre reforçar les aules amb una quantitat de docents brutal. Brutal. Fan falta mans. Fan falta moltíssimes mans. Avui en dia la situació de dificultats d'aprenentatge fa por. Els que estem a dins de l'aula ho veiem dia a dia i ha crescut moltíssim, moltíssim el nivell d'alumnes que tenim amb TEA, amb trastorn de l'espectre de l'autisme, de TELS, de trastorn de l'espectre del llenguatge. Han crescut moltíssim les dificultats en general, molt, i no arribem. I no arribem, i això és una sobrecàrrega emocional i de feina real també, no només emocional, que bueno, que... Aquí estan els números, un de cada tres mestres, més d'un de cada tres, ojo, més, estem parlant d'un 38 o un 39% de mestres que s'estan plantejant deixar-ho.
No es dediquen a diners reals ni pressupost real per engrandir aquestes plantilles, per donar suport als mestres, perquè hi ha gent que treballa molt i molt bé, però hi ha mestres excel·lents i equips directius excel·lents, però tenen les mans lligades amb aquesta frase del no hi ha pressupost. No es pot retallar el pressupost d'una escola d'aquesta manera tan flagrant i tenint la quantitat d'alumnes d'atenció a la diversitat que tenim. I atenció a la diversitat inclou des de nens que són conductuals, com de dificultats d'aprenentatge, com nens d'altes capacitats, que són els grans oblidats de les nostres escoles, així com els nens que entren dintre de la ràtio i són estàndard, que em sembla molt injust també parlar d'aquests nens com estàndard, perquè tenen tot el dret del món a brillar igual que la resta, no? I sota aquest paradigma de no hi ha pressupost, es va retallant els diners pels recursos i es va ofegant els mestres dintre de les escoles, en molts casos.
Les retallades, per això que hi va haver, diuen que s'està revertint, això s'està notant a les aules?
Jo aquí parlaria com a pare, potser, no? Jo diria que no.
Jo tampoc.
De cap manera, de cap manera. A més, és trobar, quan dèiem, per exemple, els motius pels quals també hi ha aquest burnout, jo fent una mica de números, els que som més veterans ja, i tenim una edat, analitzant l'IPC i el sou del professorat, doncs els meus números era que s'ha perdut un 40% de poder adquisitiu en els últims 25 anys. I això és molt. Això és molt.
Sí, s'ha de compensar millor també la feina. Per acabar, vosaltres, si milloressin les condicions, tornaríeu o ho trobeu a faltar, això de posar-vos davant de l'aula?
Jo sí, ho trobo a faltar. Trobo a faltar l'espai de l'alumnat. Ara te'ls trobes pel carrer quan ja són més grans, no? Els que són més grans, i sí, jo trobo a faltar l'aula. I sí, no ho descartaria, en cap cas.
Jo no puc. Encara no puc. De fet, m'ho he plantejat perquè canviar d'aires és difícil, sóc funcionària i portava ja 22 anys. Per tant, jo havia tingut ja els meus sexenis, ja tenia un sou que a mi m'agradava. No, jo no em queixo del sou. Però és que a mi ni que em donessin ara mateix 5.000 euros podia tornar. Perquè és plantejar-m'ho i tornar a plorar. Aleshores, segueixo sent mestres, el que els explicava amb ells abans d'entrar aquí al programa, que jo segueixo sent mestra i ho seré sempre. M'encanta ensenyar, m'encanta ajudar la gent. Quan veig algú amb dificultats, m'ofereixo, m'acosto, li estiro la mà, però el que comporta una aula i una escola, no només l'aula, sinó l'escola també en si, ara mateix mentalment no puc. Segueixo sense poder.
Jo hi ha coses que sí que trobo a faltar, perquè a mi m'ha agradat moltíssim exercir de mestra. M'han agradat molt les colònies que tant despotrica molta gent, perquè és on coneixes l'alumnat de manera molt realista. M'agrada molt l'espai de l'alumnat, com deia l'Àlex, i m'ha agradat molt determinats equips amb els que jo hi he treballat, colze a colze, que me'n sento molt orgullosa de tot el que hem après i de tot el que hem fet junts. Però sí que és veritat que a dia d'avui sóc molt feliç amb la feina que jo estic desenvolupant.
Doncs, Olga, Àlex i Laura, tant de bo que us vagi bé la vida, i que si mai us ho repenseu i torneu a les aules, sigui en unes condicions que us facin ben feliços. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
11 de març de 1961.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Catalunya nit.
Avui que és dilluns i com sempre parlem d'esports, volem parlar d'esports i d'art. D'aquí una estona arribarà un artista, en David Caravent, però ja en tinc un altre aquí, Toni Padilla, bona nit.
No sé si el David estarà molt content de, home, de quedar inclòs a la mateixa categoria que un servidor com a artista. El David és artista amb, tota, amb tots els ets.
Tu ets un artista de la paraula i del periodisme, i avui has arribat amb una petició,
sí,
musical, perquè parlarem d'esport i d'art i tot això, però posem-hi la música. Aquesta l'ha triat en Toni Padilla, va.
Del futbol sóc entusiasta, jo mai deixo cap partit, i de tots el Barcelona és el meu club preferit.
Què estem escoltant, Toni?
La Guillermina Mota. Ens posem dempeus. 1971, la barcelonista, un dels èxits de la Guillermina Mota, que, per cert, com es va fer una sessió de fotografies amb els jugadors del Barça de l'època, va néixer un rumor que deien que tenia una relació sentimental amb en Charlie Reixac.
Ostres.
Arran d'aquesta cançó. Però no venim a parlar de premsa, Rosa.
No, perquè, a veure, he dit un artista del periodisme i ara sí anem aquí amplificant rumors.
Una mica de safreig sempre va bé.
Molt bé, però per què has triat aquesta cançó? Sí.
Perquè volíem parlar de la relació del Barça, que recordem que aquesta setmana celebrarà els seus primers 125 anys d'història, del Barça amb la cultura, del Barça amb l'art. I per tant, doncs, hi vaig pensar que era una bona opció de començar amb aquesta cançó, perquè pot quedar com molt divertida, però si anem escoltant la lletra, parla de Platco, parla de Samitier, parla de jugadors, perquè això, aquesta cançó de la Guillermina Mota, que es va publicar el 71, en el fons el que feia era adaptar un couplet que era molt més antic. Era un couplet del 1925, amb música de Manuel Tell i la lletra d'en Rosent Llorbà i Tost, cosa que demostra que això de la relació del Barça i l'art, la música, ve de lluny, perquè ja al 25 havia una cançó, un couplet que parlava del Futbol Club Barcelona.
Déu-n'hi-do, sí, 1925, no fa 100 anys, però en fa molts. si haguéssim de posar més cançons, més música, què aniries escollint?
En podem posar moltes. Aquella mateixa època, a l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona, era un epicentre cultural de la vida europea. Molts artistes catalans havien creat un lligam en París, sobretot, i una persona que apareixia bastant per Barcelona era en Carlos Gardel, el gran cantant dels tangos, segons algunes persones, uruguaià, segons altres, argentí. Fos com fos, gran aficionat al futbol. Era tan aficionat al futbol que va fer amistat amb molts jugadors del Barça de l'època, especialment amb l'home Llagosta, en Josep Samitier, fins al punt que apareixen dos tangos diferents, la figura d'en Sami. Li va dedicar un tango que es deia Sami, i llavors va fer una versió d'un tango que ell havia fet a l'Argentina dedicat a grans futbolistes de clubs argentins en versió catalana, dient l'alineació del Futbol Club Barcelona de l'època. Per tant, als anys 20 teníem aquests couplers, teníem el tango, el Barça ja era molt important. Ara, altres noms que la gent pugui recordar, Joan Manel Serrat, òbviament, Temps era temps, la mítica davantera de 5 amb Cubal al mig, Serrat canta l'himne del Barça quan es fan la celebració del centenari, la Trinca, després del 05 del 74, mític la Trinca, va fer una cançó 1, 2, 3, Botifarra, Pagès, en què feia una mica de befa de la derrota del Madrid, però crec que és bastant conegut la història de l'himne del Barça, el cant del Barça, que no deixava de ser inicialment la cançó preparada pels 75 anys, per l'aniversari dels 75 anys, però va fer fortuna, es va quedar, la lletra és d'en Jaume Piques i d'en Josep Maria Espinàs, però amb la lletra, la música d'en Manuel Valls, familiar llunyà del polític francès. Però si tirem enrere els altres himnes del Barça, els anteriors, que van haver-hi molts, ens trobem noms molt importants. En alguns casos, doncs, Antoni Ros Marvà, l'Adolf Cabaner, l'Enric Morera. L'Enric Morera, el mític mestre Morera, que va ser tan important en el Mirolà i en Baixant de la Font del Gat, en grans temes de música catalana, també li va donar un himne al Barça, cosa que demostra doncs, que el Barça neix com un club símbol de modernitat i va atreure des de l'inici a molts homes d'arts, entre ells molts músics.
Doncs en l'apartat musical ja tenim clar que aquí hi ha una participació molt nodrida d'artistes. Si parlem, per exemple, del món de les lletres,
anem també bé. L'alineació també ens surt amb una bona davantera.
A veure.
Josep Maria de Sagarra.
Sí.
Posem dos en peus. Li dedica un poema a la inauguració del Camp Nou, el 1961. Josep Pla. En Josep Pla, que segurament moltes persones diran no, el futbol no li tirava en Josep Pla. Va escriure alguns articles a un setmanari o un butlletí cultural que el Barça va impulsar en temps de república, als anys 30. Manolo Vázquez Montalbán, òbviament, Barça, articles, apareixen moltes novel·les, en molts llibres, en molts articles. Però jo em quedaria en un moment que també demostra com el Barça ja d'inici era capaç d'emocionar a Catalunya, però també més enllà. Ens situem 1928, final de Copa del Rei, es juga a Santander, juguen el Barça i la Real Societat, i entre el públic present hi ha un dels poetes més grans en llengua espanyola, l'andalús Rafael Alberti, que s'emociona amb el partit que juga el porter del Barça, un hongarès, Ferenc Platko, que ha rebut un munt de trompades dels davanters bascos i acaba el partit amb el cap esberlat. I decideix composar-li aquest poema.
Camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales, contrarias contra ti, volando y arrastrándote. Platko, Platko lejano, rubio Platko tronchado, tigre ardiendo en la hierba de otro país, tu llave, Platko, tu llave roja.
És el mateix Alberti, un any abans de la seva mort, recitant el seu poema en una gravació que es va fer de cara al famós programa de TV3 aquest any 100.
Déu-n'hi-do, Alberti, impressionant escoltar-lo. Aquest any s'ha parlat molt del cartell també dels 125 anys, obra de Miquel Barceló. Et vols pronunciar? T'agrada, no t'agrada?
Aquí
n'ha parlat tothom, a favor, eh?
Soc molt d'en Barceló.
Doncs
és una persona, és un artista lliure i,
clar que sí,
i crec que l'hem d'entendre com a tal i a favor d'en Miquel Barceló.
Molt bé, com s'ha relacionat en general el Barça amb la pintura?
De nou ens surt una alineació espectacular. De fet, podríem resseguir una miqueta la història del Barça a través dels cartells encarregats amb motius d'efemèrides. El 1924, 25 anys de vida del Barça, Josep Sagrallés, que va ser valencià, alumne d'en Sorolla, fa un quadre meravellós que acabarà sent el cartell on d'alguna forma idealitza en Josep Samitier, que era el gran nom de l'època. Els anys 50, ple franquisme, va ser un escut, una cosa una mica més clàssica. Pel 74, temps de canvi, es celebren els 75 anys de vida del Barça i s'encarrega, es fa un concurs públic. Entre ells es van presentar un tal Miró i un tal Dalí.
Ostres, molt
per
difícil.
Per tant, el jurat havia d'escollir Miró o Dalí?
Ostres, aquí un, quina guerra, eh? Quina guerra.
Va guanyar en Miró. Va guanyar en Miró, l'encarregat del cartell dels 75 anys de vida del Barça. El mateix any, per cert, que el Barça juga un amistós a París, on vivia el gran artista català, deixant-nos una imatge per la posteritat, que és Johan Cruyff, futbolista al costat d'en Miró. En Dalí sembla que no va portar-ho molt bé, això d'acabar en segona posició.
Ja m'ho imagino, per això t'ho deia.
Li va fer mal. Centenari.
El del Miró el tinc clar, el del Dalí no.
El del Dalí era un futbolista, figures molt dalinianes, en què tenia com un forat al cos i a través d'aquest forat tu veies l'escut del Barça.
Oh.
Molt bonic.
La idea és bona.
Molt bonic, també. Però clar, era sí, fa l'escoltar, havies d'escollir-ne un i altre, era complicat.
No m'hagués agradat ser membre del jurat, eh?
M'ha venit la pressió. I pel centenari, de nou un artista espectacular, etern, un gran geni de l'art català, seria l'encarregat de fer el cartell del centenari, que és en Tàpies. Que en surt una lliçó, Déu-n'hi-do, eh? Des de en Segrellers, Miró, Tàpies, Barceló. Déu-n'hi-do.
Possiblement, després d'aquest dilema si Miró o Dalí, jo crec que amb el Tàpies van encarregar-li algú, van dir...
No, públicament, sí, el que es feia era encarregar-ho diferents artistes i buscar-ho, però en aquest cas en Tàpies va guanyar, però la relació amb les arts plàstiques, amb la pintura, de fet, és de les més antigues amb el club. De fet, molta gent coneix en Francesc Vayreda, el pintor, va ser soci del Barça ja als anys 10. En una època en què el Barça jugava molts amistosos a Olot i la capital de la Garrotxa tenia molta relació amb l'art i molts artistes que estaven allà es van enamorar del Barça. Per tant, estem parlant que ja a l'inici el Barça i el futbol era un símbol de modernitat. En una societat que està molt dividida en qui volia canviar-ho tot i qui que seguia una miqueta sent una mica conservador, el futbol era un símbol de modernitat que espantava les persones molt conservadores i els bisbes. Per tant, totes les persones que interpretaven l'art en modernitat van entendre amb molta facilitat que l'esport formava part d'una nova societat i, per tant, tants artistes es van fer socis del Barça ja als anys 10.
Ens falta que ens toquis el món de l'escultura. No sé si sí. Que te'l deixem desert o hi ha
no,
cosa.
No pas, sisplau, no pas. El Museu del Club, és cert que ara el tenim una miqueta en obres, una miqueta així de provisional, però quan s'hi ha anat i la gent que ha pogut anar-hi ha vist moltes obres, per exemple, en Subirachs. En Subirachs, en aquest cas, doncs, té moltes obres. Subirachs, conegut per les seves portes a la Sagrada Família, en té dues obres donades al Barça, una també de nou en el centenari, és un monument a les penyes barcelonistes, en aquest sentit. Ja tenim un bust molt famós de Josep Llimona dedicat a Joan Gamper. Josep Llimona també va ser soci del Barça als anys 10, que li dedica un bust en 1923 al fundador del Barça, Joan Gamper, i també davant de la Masia, que ara la tenim tota una mica abandonada per culpa de les obres, aquesta Masia de Can Planes tan bonica que tenim al costat de l'estadi. Hi ha un museu, una mena de museu a l'aire lliure, plena d'escultures meravelloses, i la que a mi més m'agrada, perquè soc una mica infantil, és la que li va dedicar en Josep Vilodomat a l'àvia del Barça.
Oh, sí, sí. Escolta, tu ja has vist el nou clam o no? Sí. Bueno, i aquí el David Carabén.
No t'ho pressionat, ja.
Jo estic just a la teva esquena.
Sí, sí. Mare meva, notava una mirada al meu clatell. Jo de moment no...
T'ho pregunto diferent. Ja estàs al cas dels tres sí. Possibles himnes del 125è aniversari?
Sí. Sí.
I tens alguna preferida? No
sí.
Cal que et mullis, si no vols.
Sí, no em mullaré públicament, però aprofitant que el David ja el tenim aquí, crec que és un exercici molt, molt barcelonista.
Moltes gràcies.
D'unir el que és la història del club, que és història tan transversal, que ha unit a persones amb feines doncs, tan modestes com, o tan importants com pot ser un fuster, un pagès, amb persones tan importants dins de la nostra cultura. El Barça forma part de la cultura d'aquest país i la seva relació amb les arts ha estat meravellosa. I per això també és molt bonic. Doncs, quan comencem a tirar una miqueta enrere doncs, tota la relació dels himnes, de l'escultura, dels cartells amb els grans homes de la cultura catalana, la veritat és que te n'adones de la dimensió social del Futbol Club Barcelona.
Doncs aquí tenim a David Carabent, que no sé ara si pel carrer diuen el de Mishima o el del nou clam. Què et diuen ara?
Jo crec que els catalans, els barcelonins, són molt discrets. Vull dir que no... Sí que noto que de tant en tant la gent em mira.
Colze, ja està.
El que passa que una persona amb el meu ego ja fa anys que es pensa que tothom el mira, saps? Vull dir que no...
Està bé. Escolta, t'han fet un bon regal a mida, no? Unir el Barça i la música.
Enverinat, perquè és tan bonic i alhora tan em sento amb una responsabilitat tan gran que que m'ha negut de recordar molt sovint que ho havia de gaudir, i no, saps, allò clar, del sortiu i gaudir-ho, no,
sí, sí, sí.
I no patir-ho, saps, perquè em sentia molt responsable i ho volia fer bé, sí.
Ara ja li veus per això la part...
Sí, veig que s'acaba.
...de gaudir-ho. Molt bé. David Carabén, el comissionat d'aquest 125è aniversari del Futbol Club Barcelona, i hem parlat del cartell, que el tenim i ben bonic, segons Toni Padilla, jo hi estic d'acord.
I... Jo mai portaré la contrària a Miquel Barcelona.
Veus? I es tractava també de trobar una cançó que el primer que hem de dir, perquè aquí hi ha molta gent que no substituirà l'himne del Barça.
Exacte, això no ha sigut mai la intenció i seria absurd, perquè es manté molt actual, molt vigent. És a dir, jo crec que no ha perdut gairebé cap vers vigència. Probablement només algunes expressions que jo crec que ni tan sols a l'època que les va escriure l'Espinàs s'utilitzaven gaire sovint, el torça aquest, no?
Sí.
Vull dir, el torça...
Mai ningú ens podrà torça.
Sí, vull dir, torça, jo només ho he sentit a l'himne del Barça. Sí. Fins i tot clam, m'ha costat trobar-ho en altres llocs. Quan ho he trobat en altres llocs, m'he adonat que ostres, la història del clam és interessantíssima, sí.
Molt bé, doncs ara hi posem les tres opcions ràpidament que han sortit del nou clam. La primera, del Bressol a l'infinit, fa així.
Barça, Barça, Barça. Vinguem del sud, vinguem del nord, l'afició és d'arreu del món. Barça, Barça, Barça.
La següent, un sentiment.
Penso en tu i se'm fa dins tu. He seguit quan s'ha fet fos. Si no hi és, quan m'he perdut.
I finalment, l'escut, el pit. És el resultat de 4, de moment, capítols del nou clam. Aquesta setmana anem de cara al cinquè. Ara que hi anem descartant, o com ho sabrem, això, quina és la guanyadora?
El soci ha començat a votar des del 14 de novembre i la votació s'acabarà, s'enllestirà el 29 de novembre a la gala que farem al Liceu per celebrar el 125 aniversari. És a dir, que allà es descobrirà quin és el cant més votat i, per tant, el que passa a ser el cant del 125 aniversari, sí.
Tu tampoc et demanaré que et mullis, suposo que has de mantenir aquí una certa neutralitat, però, primera, estàs content amb el resultat i, segona, tindries clar quina escollir?
Estic molt content amb el resultat. Jo crec que el que buscàvem ho hem obtingut, que és connectar diverses generacions diferents de músics i també d'aportar... És a dir, que tots els cants estiguin informats de moltes ànimes, que és una mica el que fa el Barça. Agafar gent de diferents generacions, de diferents, com diuen els anglesos, walks of life, no? I al final tornar també aquests tres cants al soci i que triï, no? I m'agrada molt que s'hagi instal·lat, doncs, el debat sobre quina de les tres agrada més, perquè amb aquest debat només hi guanya el Barça, saps?
Clar. No sé si has tingut la temptació de dir, mira, estan totes molt bé, un empat i ja la faig jo.
Home, la temptació aquesta de dir, escolta, surto amb una guitarrona, tu, i i ho enllesteixo, perquè ha sigut bastant mal de cap, la veritat. Més que per trobar el sistema en què col·laboressin i competissin alhora, ha sigut també la cosa de la cessió de drets, els contractes, tot això, i la relació amb els representants i tot això. Ha sigut una feinada, polícia, no? Sí.
Clar. Què ha de tenir un himne? Perquè tu estàs molt acostumat a escriure i a escriure bé i a composar bé, Mishima, tens grans temes, però què ha de tenir un himne?
Precisament, com que un cant, un himne, és només, gairebé que només pot parlar en positiu d'algun col·lectiu o d'algun tret identitari o del que vulguis, costa molt només parlar bé d'una cosa, no? I llavors, jo crec que lo xulo, qui compon bé cants, és qui troba la part... diguéssim, que hi hagi dinàmica, és a dir, que celebres una cosa perquè ho has passat molt malament, no? I recordar el moment que ho has passat molt malament... Saps, el You'll Never Walk Alone és una mica...
Sí,
és,
sí.
Caminarem per, saps, allò, per nits o per boires terribles, no me'n recordo com sí, fa, sí, però sí. Més o menys et va donant el sentit aquest dramàtic de que contra l'adversitat també seguirem creient, no? I això és la... el que haurien de fer els cants i els himnes, vaja.
Clar, ja diuen que les grans biografies han de tenir un moment de tocar fons, de baixar i que el personatge es recuperi i tornem a pujar.
Jo crec que totes les obres d'art han d'ensenyar-te tots els colors de la vida, diguéssim, no? I si en un conte o en un relat, en un article, si vols, o en un poema, no hi surten el negre i el blanc, és a dir, els extrems de l'experiència humana, és que estàs perdent-te molta possibilitat de commoure, no?
Clar, el Barça, que ja té un himne que, ja ho has dit, funciona molt bé, però després, durant un partit, si vas al camp, la gent no para de cantar altres cançons que són també himnes, no?
Cants meravellosos, que tenen aquest component que a més és una mica, una mica com el signe dels temps, no? Que són molt, molt més breus, semblen tuits, o semblen, saps? Vull dir, semblen titulars de diaris, de la premsa, no? I comuniquen d'una forma molt més primària, però també molt més sentida, emocions que en aquell moment, doncs sent l'afició. Pel programa ja heu vist que hem parlat sovint amb els Dracs,
sí.
I ells són gairebé discjòqueis de l'estat d'ànim del Palau. És una cosa increïble, no? Van mirant, i a més no tots poden estar mirant el partit, perquè han d'estar dirigint, i és una cosa increïble.
Sí, no sé si queda gent que encara no hagi vist el programa, però no va només de música o d'aquesta cançó que es busca, sinó que es fa una mica la història del Barça, i és una història social també de Catalunya. Per exemple, doncs les primeres dones que van jugar amb el Futbol Club Barcelona, no?
Sí, sí. El Barça és... compleix aquesta funció en aquest país una mica, jo de vegades penso que és una hipertròfia, és a dir, com que no tenim exèrcit, com que no tenim estructures d'estat, doncs al final l'acabem tenint aquests personatges que són com herois de l'esport, però els acabem convertint en una mena d'autoexigència d'aspirar a l'excel·lència, saps? De ser tot el millor que tinguis que ho enarbori el Barça, no? I llavors... aquesta exigència que no tenen altres clubs, que no tenen altres entitats, nosaltres jo crec que l'hem sobredimensionat, i de vegades en som víctimes. Vull dir que el Barça acaba sent una cosa que és una llosa, que és una cosa pesada, i alhora també és meravellós. És a dir, tots els jugadors del món enamorats del futbol doncs volen passar per aquí, perquè saben que aquí el tractem d'una manera, doncs, el convertim al centre de les nostres vides.
Suposo que també ha anat bé que t'agafés el programa i aquest comissariat que estàs fent amb un bon moment del club. Això deu ajudar.
Estava tot calculat.
Ara. Què t'agradaria que passés amb la cançó del 125?
El que està passant ara, en realitat. És a dir, que la gent se les senti com a seves, que les odiïn, que les estimin, que se les intercanviïn i que les votin, i que generi debat, tu, que es parli del Barça sense haver de parlar de l'últim resultat, de l'última polèmica, de l'últim debat, de l'última filtració, sinó que es parli de coses, hòstia, que són totes meravelloses, que són totes xules.
I quan acabi el partit, que mirin a veure on hi ha concert de Mishima.
Ah, això sempre.
Moltíssimes gràcies, David Caravent.
A vosaltres, un plaer.
Catalunya Nit. Doncs 9 minuts i se'ns acabarà... 8, i se'ns acabarà el dia aquest dilluns. Passen bastant ràpid els dies en general. Bé, això també depèn de com es miri, com dic, al principi d'aquesta hora, però qui ens està acompanyant avui aquí, escoltant atentament tot el que està passant des de les 10 i fins que acabi aquest dilluns? Doncs és en Germà Capdevila. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
És periodista i president de l'APEC, que és l'entitat que agrupa les publicacions i digitals en català. De seguida, quatre paraules sobre això, però abans, has après alguna cosa, Germà, escoltant el Catalunya Nit?
Molt. M'ho he passat molt bé i m'ho he passat molt malament, també.
Ah, sí? Malament per què?
Perquè 2 hores sense parlar només quan dormo.
Ah, veus?
I ha estat una experiència interessant.
És la segona persona que pateix. A la Lloberes ja li va passar, que 2 hores sense dir res. Va semblar que la teníem aquí lligada. I quin tema t'ha cridat l'atenció? Què en destacaries?
Mira, de tot el que hem parlat o el que has parlat, i més a més amb aquest ritme, aquesta màgia que fas d'un programa molt pausat, però molt picat i molt intens. Molt
aquest
intens.
És el secret. Ritme, però que no sembli que correm.
Però ho trobo màgic. Hi ha una frase que ha estat com un cop de puny, que és aquesta política de les Illes Balears, que parlava de que aquesta prova dental,
sí,
costava 700 euros per mena.
Sí.
I aquesta manera de despersonalitzar el migrant, de tractar-lo com un cap de bestia, pràcticament, no? 700 euros per mena, i ho ha dit amb una, d'una manera tan despectiva que no parlava d'un ésser humà. I això són coses que, com deia, no, a cop de repetir-ho, acaben fent forat, no? I ens hem de negar.
Sí, sí, algú precisament ha destacat avui a la redacció aquesta frase que acabes de comentar. Fa poc veu celebrar la nit de les revistes i la premsa en català. En quin moment està el sector? Perquè és un moment molt complicat, per exemple, per els diaris, els mitjans impresos. Cada cop veig menys quioscos als carrers, etc. El sector digital és molt important. En quin moment esteu?
Sí, de totes maneres, t'haig de dir que el nostre sector en particular, que és el de les revistes, la revista en paper està vivint una segona edat daurada, perquè va passar una cosa, potser fa 15 anys, semblava que el món digital ho arrasava tot i totes les revistes en paper desapareixerien i tot seria en pantalles. Segurament per la informació més immediata, com el diari en paper, això és així. Si el diari en paper està caminant inexorablement a la seva desaparició, però en un moment, i això està estudiat, en el que l'exposició a la pantalla és 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, quan tu decideixes dedicar una estona a un tema que t'interessa molt, i aquí entren les revistes temàtiques, en aquell moment vols el sofà, vols la tassa de te o el cafè, agafar la revista en paper, oblidar-te de la pantalla una estona i llegir d'art, llegir d'assaig, de literatura, de cotxes o de motos.
Aumenta la sensació de desconnexió i de relax, malgrat que t'estàs connectant a un altre mitjà.
I per això segurament hauràs notat que l'evolució de la revista ha passat de ser un paper lleuger, perquè era molt barat, cada vegada més és un objecte com d'art, no? Un objecte que el vols conservar, que sap greu llençar-lo, que està molt, molt curat, molt treballat, les il·lustracions, les fotografies. Això també ha passat una mica en el món del llibre, no? L'e-book semblava que ho arrasava tot i ara està també retrocedint a marxes forçades en quota de mercat. I sortosament les revistes en català, des de fa 45 anys tenim una mala salut de ferro, en el que vam saber reconstruir un ecosistema de revistes en català després del franquisme al llarg d'aquests 40 anys, i avui tenim cap a 200 capçaleres de les temàtiques que pugui venir al cap, segurament hi ha una revista en català que ho fa i ho fa molt bé. O sigui que pel que fa al sector podem dir que tenim un sector sòlid. Ara passem un moment complicat al País Valencià. Allà tenim unes quantes capçaleres que són de la nostra associació, sobretot la revista Camacuc, que la seu és a Paiporta, que directament ha desaparegut d'un dia per l'altre, no li ha quedat ni un ordinador, ni un arxiu, ni una il·lustració. Realment ha estat dramàtic, i estem treballant en un número solidari i col·laboratiu en què totes les capçaleres estem aportant continguts, i aquest número, que estarà disponible a la plataforma iquiosc.cat, serà tot el que es recapti de la venda d'aquest número serà per reconstruir i tornar a aixecar aquesta publicació Camacuc, que és vital per la mainada del País Valencià.
I que Vox ja hi havia posat l'ull, perquè algunes de les subvencions o de les subscripcions que hi havia en alguns llocs...
Sobretot a biblioteques. Al País Valencià i a les Balears van començar a patir un degoteig de cancel·lacions de subscripcions. Vam llançar una campanya que és noalacensura.cat, en el que la gent es feia una subscripció individual i nosaltres enviàvem una segona subscripció a una entitat cultural, educativa o associativa dels Països Catalans. I bueno, va ser una campanya, ja saps que els catalans som reactius, no? Esperem que ens toquin la vora viu o ens passi alguna cosa per reaccionar. Doncs vam fer cap a 2.000 subscripcions i vam aconseguir superar amb escreix totes aquestes cancel·lacions que s'havien produït.
Doncs i ara sumem aquesta ajuda solidària a Camacuc amb aquesta acció que ens acabeu d'explicar. Moltíssimes gràcies, Germà Capdevila, per haver passat per aquí al Catalunya Nit en nom de tanta gent que fa revistes i continguts de qualitat. Ens queda una cosa, l'última cançó del dia.
Som-hi.
Entra a la llista del Catalunya Nit Immensità, d'Andrea Laszlo de Simone. És una cançó que ens defineix tot de coses que formen part de la immensitat, una immensitat que ens aclapara, però diu que aquesta dimensió gegantina, ara quan ens posem a dormir, es desfarà. Això sí, la immensitat tornarà a créixer amb el nou dia. I nosaltres, quan siguin les 10, tornarem a estar aquí per explicar-ho i cedirem, finalment, la paraula a algú que hagi tingut un gran dia.
Bona nit. Soc Soraya Ares, directora de la Fundació Vital Tacafa. Per nosaltres, demà és un gran dia perquè celebrem els 50 anys de la Fundació. Nosaltres portem mig segle lluitant per una societat inclusiva i acollidora per a les persones migrades, on la diversitat etnico-cultural no impliqui discriminació, lluitant per una societat basada en el reconeixement de drets i la pertinència i participació de tothom, independentment de la seva cultura, religió o lloc de naixement. Demà celebrem també el llegat de la nostra fundadora, Teresa Losada, i volem convidar a tothom a acompanyar-nos demà a les 6 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar i compartir i celebrar-ho amb nosaltres. Moltes gràcies i bona nit.